Dos quarts de 12, en punt de la nit. Aquí seguim el Tu Diràs amb el Marc Guillén, l'Àlex Pintanel i el Toni Padilla. Parlarem una estoneta del Barça i també del Girona. Perquè, mira, avui és 22 d'agost, això es tanca l'1 de setembre, res. Queda 10 dies,
no?
10 sí. dies, perquè està aquí el mercat de fitxatges.
Què farem sense fer mercat de fitxatges?
Bé, ja parlarem de moltes coses. Bueno, ja començarem a parlar del d'hivern,
sí.
del gener.
I una part molt bona.
Què?
No parlar més de Neymar.
Ja, això t'agrada, a mi també.
Sí, per mi és un final ideal. Terrens de sobre aquest impresentable i ell està content, però, perquè són per les butxaques.
Tot l'Neymar s'ha tancat ràpid, Realment l'Neymar es va tancar ràpid.
Cada estiu, portem 6 anys,
sí, però es va tancar molt ràpid.
Per això dic que per fi jo una bona notícia, fora aquest impresentable.
No, però aviam, jo vaig sentir, ara no sé qui, però va dir que...
Ja tornarà, l'Arabia Saudita, ara.
Sí, que després de 2 anys volia tornar.
Aquí?
Perquè sí, venia gratis
per mundial, el 2025. Per preparar el Mundial.
Amb el jet del xec aquest que gasta el gegant, el Boeing.
Per preparar
aquest,
el Mundial.
Està preparant el Barça.
Hòstia.
Home, edat tindrà, vull dir que... Alguna notícia encara surt.
Ens ho haguéssim passat bé.
Ja l'enviaré.
Ens ho haguéssim passat bé amb Neymar aquí,
No, no ho suporto.
No, a mi no m'hagués agradat gens, tampoc. I a més, hi ha una altra gran notícia. Dembélé també ha marxat. Per tant...
Però Dembélé el pobre feia el que pega. O sigui, és un bon jugador, feia el que podia. O sigui, Neymar és un tema de pell de moltes coses que tenen a veure precisament amb el seu comportament fora del terreny de joc. Comentaris masclistes, homòfobs, racistes, suport a Bolsonaro, casos judicials, em sembla impresentable. No el volia per això. Com a jugador el volia abans que Dembélé.
De fet...
Un tio amb aquest historial, no sé,
a tothom li acaba caient la careta i acabat, doncs això, en un país que no respecta els drets humans.
Ell el pai del craquet, deuen mirar la contocorrent i deuen dir, critiqueu-nos, que nosaltres estem aquí trincant.
Sí, sí.
Tothom content.
Hola, Saperes, què tal? Bona nit.
Què tal, bona nit, pariser?
Com estàs, bé?
Bé, aquí escoltant-vos.
Molt bé.
A vosaltres,
és molt d'animar, ell.
Sí, molt.
No, a ell de l'estiu hi ha una cosa que li ha sabut greu, que es diu Leo Messi.
Home, però
va anar
allà
a Miami.
Ja va anar a Miami.
Ja va anar a Miami. I pam, està que hi ha clavada al cor.
Només
ja
va anar a Miami. Te n'has fora, pariser?
Què va fer? Us veu veure o no a Miami?
No, per desgràcia. Marxava a Tarravalló.
Val. Llàstima.
Ho vam intentar, però no va ser possible.
Ja es veu per això que Messi no estava per venir.
No, 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 no. I que anava a passejar-se i que estava acabat.
A veure, un moment, el ritme d'allà, el ritme.
10 gols en 8 partits.
Jo crec que podria jugar uns minuts a l'Inter Miami. Jo podria jugar uns minuts a l'Inter Miami. Tu creus que no?
No creixis.
Escolta, entre poc i molt.
El gol de falta, per exemple.
El gol de l'altre dia.
I el de l'altre dia.
És una meravella.
Brutal. Sí, sí. Que no és la Champions, no és la Champions. Però, hosti, jo crec que té un nivell que, com a mínim, hauria ajudat el Barça en alguna
cosa.
Segur.
L'altre dia hi ha un vídeo espectacular a les xarxes que el tio es passa 2 minuts caminant, mentre Nashville va atacant, a la final aquesta de la Leagues Cup.
Ja
i es va posicionant al camp, i se'n va del seu marcador, i es posa cap a la dreta, i sembla que no hi és, i mira a terra, i de cop i volta recupera la pilota Inter Miami, i ja el veus que és com allò que deia Cascari, és un perro.
Cago s'activa.
I comença a mirar la pilota, i de cop i volta veus que fa unes passetes endavant, i llavors diu, ara, sprint. Llavors fa l'sprint, controla, retalla i fot un xitxarro a l'esquerra.
Això feia molt al Barça.
Semblava que no estava i s'activava i... Estava liada.
44 títols.
Ni que fos per veure un gol de falta.
Aquí?
Aquí.
Ja el veurem aquest any.
No l'hem tornat a veure.
Jo crec que el veurem aquest any.
Ara que es poden fer tants canvis, hauries d'arribar a fer-lo...
Només per la falta.
Que entri i després el tornes a canviar. Per què no?
A veure, va, que portes moltes carpetes aquí sobre.
Ara no puc parlar, Reia.
Sí, ja veuràs.
Ja estic ja, ara.
Agafa una d'aquestes carpetes. A veure, com tenim el mercat de fitxatges? Per on comencem?
Doncs a veure, ara mateix amb el Barça diríem que amb dues prioritats. La primera, tinguem-ho present, poder inscriure els jugadors pendents. Marcos Alonso, Iñaki Peña i Íñigo Martínez, que encara no estan inscrits. La segona, tancar el fitxatge d'un jugador que seria un lateral dret, jugador que serà Joao Cancelo. Ahir el Marc Brau ja ens ho apuntava, les negociacions estan molt avançades, el club confia en poder tancar-ho, com diem, en breu. Per tant, el lateral portuguès del City, que serà aquest lateral dret contrastat que demanava Xavi Hernández. Aquest és ara mateix l'únic jugador que el club veu factible tancar a dia d'avui. A partir d'aquí cal veure com evoluciona el mercat, si hi ha sortides, que n'hi ha d'haver, i si hi ha marge per intentar algun fitxatge més. Si és per Xavi, la seva prioritat seria un migcampista. El seu desig, ja ho sabem, la temporada passada també era Bernardo Silva, no podrà ser, però al tècnic li agradaria un jugador d'aquest perfil més enllà de Cancelo. Un migcampista, com dèiem, perfil, per entendre'ns, Bernardo Silva. Des del club, però, no tanquen la porta a un jugador i no seria un migcampista. Estem parlant de Joao Félix, un jugador que té enamorat Joan Laporta, i aquest no és un detall menor, perquè recu amb la Marta Ramon ja hem explicat quina és la situació amb el portuguès. Ni Xavi, ni Deco, ni la comissió esportiva el consideren un jugador prioritari. De fet, la Marta ja ens va explicar també que en un sopar durant la gira americana es va posar sobre la taula aquest nom, el davanter de l'Atlético Joao Félix, i l'únic defensor del seu fitxatge va ser Joan Laporta. Com diem, tant la comissió esportiva, Deco, Xavi, no el consideren un jugador prioritari ara mateix. No obstant això, diria a l'Eix que el club, tothom és conscient que aquest desig del president i la necessitat de l'Atlético per desprendre's d'ell poden fer que si el conjunt matalasser l'ofereix en condicions molt favorables, el Barça l'acabi portant, malgrat el tècnic i el director esportiu, insisteixo, considerin que no respon al perfil que necessita ara mateix l'equip. Un cas similar, ara ho estàveu comentant també el de Neymar, en el sentit que l'interès blaugrana ha estat públic i notori, malgrat que la parcel·la esportiva i el tècnic el consideraven un fitxatge en molts casos inviable. Pel que fa a les condicions per portar l'Atlético, hem de tenir present el que ara comentàvem, que haurien de ser molt favorables pel Barça. Estem parlant que el conjunt matalasser demanaria al club blaugrana una quantitat per la cessió i assumir una bona part de l'altíssima fitxa de Joao Félix, que està al voltant dels 20 milions d'euros bruts. Fa tota la pinta que serà un d'aquells noms que fins l'últim dia estarà rondant l'òrbita del Barça, que el tindrem allà aparcat i que pot ser un dia d'aquells el darrer de fer l'esprint o que hi hagi negociacions d'última hora per veure quines condicions el podria portar al Barça. La prioritat, però insisteixo, inscriure i tancar Cancelo i a partir d'aquí el que vingui. Sobretot que el que arribi han de ser jugadors contrastats, perquè ens entenguem. Dèiem que Xavi voldria un migcampista com a cirereta del mercat, si fos possible, si parléssim dels seus desitjos. Si no és un jugador amb cara i ulls, el tècnic prefereix, per exemple, apostar per Fermín. I així amb la resta de posicions. No com la temporada passada, que es buscava un lateral dret, va aparèixer l'oportunitat de Bellerín, va arribar i no va tenir oportunitats. Xavi vol jugadors contrastats. Per això l'opció de Cancelo, per això també un migcampista de pes, si és que pot arribar. Per tant, de moment, anotem Cancelo, ha d'arribar en breu, el Barça confia que es tancaran els propers dies, posem espelma perquè arribin els milions de Libero i es puguin inscriure tots els jugadors de la plantilla i veurem fins al darrer dia de mercat què és el que passa amb Joao Félix.
Impecable, com ho ha explicat el Roger, aquesta és la situació i la radiografia. Ara mateix Cancelo està molt a prop, vull dir, està pràcticament a punt de tancar-se, falta acabar de lligar aquells famosos serrells entre Barça i City, però la sensació és d'optimisme amb Joao Cancelo. Després s'ha d'arribar els diners de Libero, d'aquesta empresa alemanya, per poder inscriure Cancelo i els tres que queden, i Xavi voldria, si el Barça pogués econòmicament, portar Bernardo Silva. Com que no es pot portar Bernardo Silva, el Barça està atent al mercat i l'Atlético es vol fotre fora Joao Félix, i Joao Félix té enamorat Joan Laporta. I jo crec que és compatible, el fet que no el considerin una prioritat a l'àrea tècnica, de dir, home, preferiríem un futbolista com Bernardo Silva. Ara, si a l'últim dia de mercat l'Atlético diu, mira, va, us el regalem i pagueu només un tant % de la fitxa baixa, i el Barça l'encaixa, doncs és una oportunitat de mercat, un futbolista com Joao Félix. I encara que Xavi i la comissió esportiva diguin no és prioritari aquest perfil de futbolista, si acaba sent una bona oportunitat de mercat i forma part de la plantilla, l'aprofitaran, no? És a dir, poso un exemple que no té res a veure. Kessié va ser una oportunitat de mercat i potser no era un perfil prioritari pel Barça, però el Barça el va acabar aprofitant, Xavi, l'any passat, no? I va acabar marcant un gol important, sí, però... contra el Madrid. Vull dir que no és que això provoqui un conflicte entre els desitjos no, del president i la comissió esportiva, sinó que al final pot acabar lligant, perquè és com dir, mira, t'hem portat una oportunitat de mercat, tu mateix aprofita'l quan vulguis, no? Ja veurem què acaba passant, però ara mateix aquesta és la situació. I afegeixo, perdona, Marc, si arribés un perfil com Joao Félix, atents també a les últimes hores de mercat a Abde, que té molt cartell, el Betis li va al darrere, hi ha equips també d'arreu d'Europa que li van al darrere. I si no té el protagonisme que de moment no està tenint, amb l'arribada d'un futbolista atacant, Abde podria marxar. I si no, atents a Ansu Fati. No vull recordar les paraules de Xavi Hernández, però és veritat que ha fet sempre, no, és patrimoni, però mai se sap... són jugadors que no estan tenint el protagonisme que voldrien, tant Abde com Ansu Fati, i que tenen cartell. I si arriba aquesta oportunitat de mercat com Joao Félix, podria ser que fossin mogudes les últimes hores de mercat al Camp Barça.
Sí, ens plateix moltes coses, perquè clar, jo no sé, o sigui, tu deies primer un jugador com que sí, que al final es treu.
No, em referia a oportunitat de mercat, no, que no seria perfil Barça, sí, que va venir i va rendir i fora. I
sí, el problema d'aquesta oportunitat de mercat, que jo l'entenc, és que porta un nom i té una aureola i té una personalitat que no crec que estigui còmode aquí venir a uns minutets, no? Uns minutets, unes oportunitats, aviam si em surto, aviam si guanyo la posició. Si fos per això, jo el portaria segur. Al Barça li falten davanters, li falta gol, li falta desequilibri al davant. És un nano que fins ara a mi no m'ha transmès l'actitud i el caràcter i que vull pel Barça, no. Tampoc m'ho ha transmès Cancelo. I ens el quedarem i l'acceptarem. El Barça no està per agafar jugadors ideals, està jugador per agafar jugadors que algun atac o altre tenen, i que Joao Félix en té. Ara, talent també en té molt, i el Barça i jo al davant li veig poc talent. Llavors, home, dius, el podries aprofitar? Sí. Ara, clar, per exemple, em dius, ens desfarem d'Abde. Home...
És una opció.
No, ja, però clar, és que per aquest canvi, per exemple, no el vull, i això que... Joao Félix és molt millor que Abde, jo crec, però clar, és que Abde jo necessito un extrem que m'obri el camp, que em dribli, que no sé què. Joao Félix és una mica el mateix que tenim d'altres jugadors. No ho sé, la veritat és que és complicat. Jo, sobretot, em dóna mala espina si l'entrenador no s'ho creu, perquè és el mateix de Cancelo que et dic. Jo et podria posar molts peros a la seva personalitat, però si l'entrenador s'ho creu, si l'entrenador vol, si diu que el farà bo, ell ja sap de quin peu calça Cancelo, i el veu, i li veu l'encaix, i veu que no serà un problema, o que és un problema que ell pot lidiar. Doncs fantàstic. Si Joao Félix, Xavi no el vol...
Marc, una mostra d'això és Dembélé.
Exacte.
Jo que estava defenestrat, ell ve amb una idea de dir, jo aquest tio el vull, just, el recuperaré,
just,
i el va acabar recuperant.
Exacte, i Joao Félix és un jugador que si el pot recuperar, i si algú se'l creu i el, hosti, li dona la volta, aviam, talent tots l'hem vist, i jo sí que en l'esquema del Barça sí que li veuria encaix en aquest fals extrem esquerre. Joao Félix és un jugador que li agrada córrer, i el Barça moltes vegades no es pot córrer, però sí que és un mitja punta, un jugador de segona punta que apareix des de darrere, un jugador que entre línies et podria aportar alguna cosa.
Associatiu, no, també, no? Associatiu, sí, vull dir que té bon
no és peu. Un extrem pur, ni molt menys, per això et dic que el canvi Mapde no em quallaria, perquè són perfils molt diferents, no és un davanter centre tampoc, però aquest mitja punta que li estem fent, aquest Gavi Gundogan, que moltes vegades juguen a fals extrem, jo li veuria, però clar, jo el veig des d'aquí, però no el veu l'entrenador, miau. Però,
jo matiso això que no veu l'entrenador. O sigui, Xavi, el que consideres que no és prioritari. Jo crec que, jo, per exemple, en el cas Neymar, a Neymar no el vull directament, i a Joao Félix no és prioritat. Vull abans, vull al lateral dret i vull migcampista ofensiu. I per tant, jo sí que crec que en cas que es faci allò de Joao Félix, estic convençut que serà una cosa d'última hora, el que deies tu, que probablement de Madrid digui, escolta, mira, és que no el puc tenir fins al mercat d'hivern al vestidor, és un tio que ha declarat públicament que vol marxar al Barça, que el Wanda va passar el que va passar l'altre dia, i per tant, és un tio que no el puc mantenir al vestidor al Barça. Escolta, el que li ha passat al Barça amb Griezmann, a última hora, escolta, mira, me'l trec de sobre, m'estalvio la fitxa i arreando, no? I pot ser un cas similar...
Que és el que fa pinta, no?
Que arribi, sí, exacte, sí, sí. Que arribi l'Atleti Madrid a l'últim dia...
Per aquí va la cosa.
Hosti, no li he trobat sortida, escolta, mira, no em pagueu res, li pagueu una part de la fitxa i esto, jo me'l trec i ja veurem què fem la temporada que ve, no? O sigui, allarga una miqueta la situació de Joao Félix. Jo, en l'esquema del Barça, jo amb el 4-3-3 jo no me l'imagino a una banda, encara que tingui tendència a anar cap a dins, i jo on sí el veuria que és una jugada de l'Atlético Madrid és al costat, en aquest cas, de Lewandowski. O sigui, aquest fals extrem que està jugant Rafinha, per exemple, que l'altre ja va jugar a la Minyamal...
A la dreta, també el veuries, sí?
Sí, el veuria a la dreta. I a més, amb l'Atlético de Madrid, amb el Xolo, on més ha jugat... Joao Félix al costat de Morata i al costat de Griezmann, amb el 4-4-2. Llavors, jo aquí potser sí que l'encaixaria més. Jo amb el 4-3 no el veig. I sobretot crec que és important el tema del matís, que una cosa és que no és prioritari i una altra cosa que no el vulgui l'entrenador. No? I, per tant, si es dona aquesta oportunitat de mercat i al final acabes tenint, doncs, evidentment, jo crec que és un tio que sí que sumaria al Barça.
Toni, com ho veus?
Futbolísticament, estic molt d'acord amb el que deia l'Àlex, però clar, també és cert que aquest noi va d'incendi en incendi, i a Portugal va acabar malament amb Fernando Santos, amb el Xolo ha acabat malament, llavors tant de bo si acaba venint vingui ben aconsellat, que algú li digui, tens una oportunitat per recomençar de zero un dels millors clubs del món, aprofita-la, perquè si no ja quan va anar al Chelsea va, ni pena ni glòria, tampoc crec que no s'ha portat amb ningú, va arribar amb certs aires de grandesa, va tenir unes declaracions al Mundial absolutament fora de lloc, en què ja qüestionava Simeone, com dient aquí sí que confien en mi, llavors el segon partit el van canviar de posició i es van enfadar amb Fernando Santos, i el Xolo l'estava esperant a Cartier a dir, què? A veure, i què has fet? No has demostrat res des que estàs aquí. Llavors, és un jugador que mires el talent que té i hosti, realment pot arribar molt lluny, però és que en el futbol sembla que, és una mica com amb en Dembélé, sempre dèiem, no, del potencial. Vam estar 6 anys parlant del potencial de Dembélé i que llavors es lesionava i dius, perfecte, molt bé, tal. Sí, en potencial està molt bé parlar el teu primer any o quan ets jove, però quan portes 2, 3, 4 anys parlant de potencial, jo ja vull, vaig mal fent una mà. Jo i Félix portem també 3, 4 anys ja parlant del potencial. Té molt potencial, és molt bo. No tinc clar del que el que té el cap estigui en el mateix lloc. A partir d'aquí, clar, és cert que si arriba l'oportunitat i pot venir, hosti, és un jugador bo i ara si Xavi el sap portar. Però també se'm fa una mica estrany que en un club que encara no pot inscriure segons quins jugadors, que ja els té i que té la xifra de deute que té i la situació crèmica que té, preferiria pensar que és millor que les apostes que facis te les creguis de veritat. I que perquè arriba una oportunitat, doncs potser jo soc partidari que no els anem a la casa.
I una cosa que ha explicat el Sabe, que em sembla molt interessant, que és això, és dir, si fitxo és perquè venen a reforçar l'equip i perquè venen a augmentar el nivell de l'equip. Això d'una oportunitat, no, hòstia, a última hora m'ha sortit un migcampista ofensiu que no sé... No, o sigui, si ve algú... que sigui algun jugador de primer nivell que vingui realment a sumar, si no em quedo amb els de la casa com el cas del Fermín.
En un context d'abans d'un Barça del passat de Bartomeu, que es pensaven que fotrien la mà a la butxaca i sempre sortirien calés, era això, oh, una oportunitat de mercat, endavant, no? En aquest cas, tal com estem ara, crec que les apostes s'han de ser molt clares. És a dir, si aquesta és l'aposta bona, Gundogan, pam, Íñigo Martínez, pam, amb realisme, jugadors que acaben contracte, perfecte, crec que s'ha fet un mercat de fitxatges molt, molt positiu en aquest sentit. El cas de Joao Félix em grinyola una miqueta més per al Carem, i en això, hosti, una de les millors coses de la pretemporada ha estat els nanos joves. El Fermín, no ens hem enamorat tots d'ells el dia de l'Ales contra el Madrid, i de sobte ja sembla que l'hem oblidat. Vull dir, aquest nano, no, ja sí, suposo que quan arribi el primer partit de Copa del Rei contra l'Intercity de torn, el veurem jugar. Però potser hauríem... Creiem-nos la gent de la casa.
Però això és el gener, eh? Vull dir, si hem d'esperar fins al gener,
sí,
aquest partit de Copa...
Sí, però ens hem de creure de veritat la gent de la casa. Crec que amb Lamine, però ho estem veient per sort, és Abdi al final, és cert que no és exactament un noi de la casa perquè t'arriba ja ben gran d'ells, però que és un nano que ha passat també per Barça Atlètic i que té talent. Creiem-nos una mica la joventut en aquest context. Crec que o sigui, si no pot sortir, jo no acabo de veure el tema Joao Félix. No.
13 i la mitjanit. A veure, un parell de coses. S'han acabat ja els partits de Champions. Malauradament el nostre equip, Rakó Częstochowa, ha perdut 0-1 amb el Copenhagen. A casa, a Polònia, queda la tornada de Dinamarca. Rangers 2, PSV Eindhoven 2, aquest obert, no? I ara jugant a Can Eindhoven, a Can Serginho de Estil.
I els meus, què han fet els meus?
L'AEK d'Atenes ha perdut 1-0 contra l'equip de Marc Van Bommel, el Royal Antwerp d'Anvers, és l'equip de Marc Van Bommel, ha guanyat 1-0.
Es remunta.
Però es remuntarem.
Per què ets de l'AEK?
Perquè vaig estar a Wolverhampton fent un Erasmus i allà vaig coincidir amb molta gent de Grècia i em van obligar directament a ser seguidor de l'AEK d'Atenes.
Pensa que no fos per
entre el de Messi i si aquests no es classifiquen per la...
He vist allà
per la Champions
temporada negra.
Prèvia de Champions AEK Hertz amb Llorenç Serra Ferrer i Rivaldo a l'AEK d'Atenes.
Allà també és on havia jugat Chigirinsky, havia passat?
Sí, va passar per allà.
Pensava que potser era per això, però no.
Té millor gust.
A l'entrada hi havia una gran pancarta jugant contra el Hertz escocès que era "We will take out your Hertz". Era el missatge...
Ja hi havia semantisme.
De benvinguda a l'equip escocès.
A veure, abans de fer una pausa, primer club de futbol que es posiciona en el cas Rubiales. És un club català, quatribarrat, Unió Esportiva Sant Andreu.
Bé,
acaba de fer un comunicat oficial la Unió Esportiva Sant Andreu, equip de segona federació, que diu la Unió Esportiva Sant Andreu demana la dimissió immediata i sense excuses del president Rubiales. Des del club no entenem que aquesta dimissió o la seva destitució no s'hagi produït encara, després dels fets ocorreguts diumenge. En aquest sentit, expressem la nostra preocupació davant les informacions publicades que indiquen que les federacions territorials de futbol tancaran files amb el comportament inacceptable del senyor Rubiales. Aquesta mena d'accions contra les dones són absolutament repulsives i denigrants i no poden tenir justificació ni cabuda en el món del futbol ni en la nostra societat.
Chapó pel Sant Andreu.
Sí,
bravo.
El primer club que fa un comunicat demanant la dimissió de Rubiales. Fem una pausa i de seguida parlem de la pujada a Montjuïc. La primera experiència a Montjuïc. Vas anar-hi?
A peu.
Molt bé, ara ens ho expliques. el Marc Guillén i l'Àlex Pintanet.
Estava de vacances.
Va, perfecte.
De fet, no has vist que tinc símptomes sí. de congelació de cangrena? Perquè, clar, vaig arribar al Camp Base, que estava abans d'aquí, doncs aquí ja no hi havia cordes, un xerpa em va pujar la... Va ser duríssim.
Va ser com una sanció.
La baixada em vaig sentir com si eres Manu Hilary. Duríssim.
Sí, sí. Ara ens explica l'aventura el Toni Padilla i també trucarem un parell d'oients que s'han posat en contacte amb nosaltres a tudires@recu.net i ens han explicat la seva experiència i la volem compartir també amb vosaltres. Ara seguim.
Tu diràs amb Aleix Parissé. El 5 de desembre és el Dia Internacional del Ninja. I un 5 de desembre vaig conèixer la meva dona. Va ser inolvidable. Acabàvem de golejar el nostre màxim rival.
Hi ha molt de futbol a la teva vida. I també a la nostra. Vine a Movistar i marca't un hat-trick de dispositius Samsung. Smart TV, smartphone i tauleta des de només 9 euros al mes. Informa-te'n a la teva botiga Movistar.
Sí, sí, molts portals, moltes webs, molts concessionaris, però al final el tracte, les facilitats i allò que necessitava a l'hora de trobar un cotxe, només ho he aconseguit a edificar.com. No t'ho creus? Prova-ho, prova-ho! edificar.com. I si fa falta, te'l portem personalment fins a casa.
De la Plana, al Pirineu, Lleida és vida.
Connecta't amb la natura, escolta el silenci i descobreix amb la família i els amics els seus tresors naturals.
Emociona't amb la gastronomia local i els productes de la terra.
Activa't amb els esports d'aventura i inspira't en una terra viva, plena d'activitats amb un ric patrimoni cultural i monumental.
Apropa't a Lleida, viu el moment.
Patronat de Turisme, Diputació de Lleida.
Bona nit. En el sorteig del cupon diario celebrat avui, el número premiat ha estat
61.558, 6, 1, 5, 5, 8.
Sèrie
28, 0, 2, 8.
Demà, com cada dia, hi haurà un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
Diràs amb Aleix Parissé.
Vinga, 8 minuts i la mitjanit. Entra també aquí a l'estudi de RAC1 el Marc Brau. Hola, Marc.
Què tal, Aleix? Bona nit, com estàs?
Bona nit. Ahir vam fer balanç ja, oficial, no? El club va fer un comunicat, el pla de mobilitat, les dades més destacades, aquesta ascensió a Montjuïc, que l'explicava el Toni Padilla, les escales mecàniques, va ser l'accés més utilitzat, unes 4.000 persones també van utilitzar els autobusos llançadora, però què més està fent el club per atraure el públic i quins altres canvis hi ha hagut respecte a un partit al Camp Nou?
Sí, perquè hi ha uns quants. Ahir vam fer un petit resum, però bé, el Marc hi va ser, el Toni també, jo també vaig pujar caminant i també tinc 1.000 congelacions i vaja.
Exagerat.
Realment seria al revés, perquè tot i estar a la muntanya, mare meva, quina calor que feia a l'Estadi Olímpic Lluís Companys. A veure, hem d'explicar una mica l'experiència d'anar a l'estadi també des del punt de vista de l'aficionat, perquè sempre hem explicat la part de mobilitat, com s'ha d'accedir, les escales, i què és el que va passar a l'Estadi Olímpic Lluís Companys de Tretia i quines diferències van veure amb Montjuïc. Per exemple, van veure que el soci, o en aquest cas la persona que comprava l'entrada, dies abans ja rebia un correu amb les activitats que hi hauria. En aquest cas, el Barça té la intenció d'anar-ho ampliant a mesura que vagin passant els propers partits. Hi va haver-hi una batucada a la zona de tribuna, hi va haver-hi un disjockey, una disjockey que va fer una sessió en directe a l'estadi. Què passa? Que aquí no tenim la cultura d'altres esports o d'altres equips que van molt abans als estadis. Aquí no, aquí molta gent arriba molt justeta, doncs segurament no va poder gaudir de tot això. En tot cas, l'actuació de la DJ es va poder seguir des d'una pantalla gegant. De fet, des del club ens expliquen que volen potenciar l'animació al Camp Nou, especialment a la prèvia dels partits, com ja s'ha estat fent l'última temporada al Palau Blaugrana, amb l'utilització de càmeres, amb participació del públic i especialment també amb l'actuació de l'speaker a la prèvia i també a la mitja part. Però, i aquí m'agradaria preguntar-ho també a tots els nostres tertulians, el que segurament m'ha cridat més l'atenció, i vosaltres tres que sou futboleros, és que com va passar, o com passava en altres estadis europeus o espanyols, el camp del Barça sempre ha estat un camp força conservador. Però l'altre dia, igual que va passar el dia del Gamper, marca el Barça i se sent una cançó, La versió catalana de Serà per què t'amo, Serà per què t'estimo, interpretada per Guillem Soler dels Buhos. I tot seguit es va cridar el nom del jugador que va marcar. Pedri, González, Ferran, Torres. Crec que vam ser quatre els que vam contestar el cognom.
És allò que l'speaker fa Ferran i el públic respon
correcte,
amb el cognom.
Correcte, i el que ens expliquen també des del club és que la intenció és fer-ho durant tota aquesta temporada, agafar aquestes idees que s'han fet també en altres estadis i en altres esports, i que la gent doncs tingui també aquesta interacció que segurament pel soci del Barça, que estava més acostumat a un altre tipus de celebració, doncs segurament li va xocar una mica.
Val. Podríem buscar com sona això del Serà perquè t'amo, el tenim? A veure com sona això del Guillem Soler.
Diada, serà perquè t'estimo, de matinada, noto que et necessito, si et veig somriure, saps que de com m'animo, si em sento tan bé, serà perquè t'estimo, jo canto el ritme. Val,
llavors sona un tros d'això, no?
Sona un tros d'això quan ha marcat el Barça. A mi em va impactar, perquè jo el dia del Gamper no vaig estar dins de l'estadi, però clar, el dia del Cádiz sí, clar, i acostumat al camp del Barça, que habitualment aquestes coses no passen, i com ens han explicat, la idea del club és repetir-ho al llarg dels partits. No sé si això agradarà molt o no.
Hi ha més canvis, hi ha més novetats en aquesta retorn a Montjuïc?
Des del punt de vista de l'espectacle, no tants de moment, però sí que podem explicar, per exemple, que hi ha un altre canvi més d'operativa que té relació amb les zones de begudes i alimentació, i és que ara el club només permet l'ús de gols reutilitzables amb preu de 2,50 €. Si es retorna, una mica l'estil Festa Major, si el retornes, quan acabes el partit, doncs et retornen els diners. El que passa és que
això passa a Montjuïc amb els
sí,
concerts, no?
El que passa que molta gent va anar quan va acabar el partit a retornar el got, i va haver-hi cues de 30-40 minuts ben bones perquè a la gent li retornessin aquests diners.
De les entrades, què? Hi ha hagut queixes, no, també?
Sí, sobretot pel que fa a la posició de les localitats, especialment pel que fa a la zona de lateral, perquè com ja passava al Camp Nou, tret de tribuna, un cop dins de la grada, doncs pràcticament es pot accedir a qualsevol lloc del camp. Molta gent que havia pagat localitat més barates, per exemple, la zona dels gols, doncs veient que hi havia zones buides es va desplaçar cap a altres zones que estaven més buides sense cap control. El club ja ha explicat que en principi després de 5 partits el club recol·locarà a les millors localitats aquells abonats que hagin tingut una assistència més alta, però clar, molts abonats es van trobar doncs que a ells els assignava una entrada pitjor i que gent que havia anat comprant entrada doncs es movia i es col·locava en un lloc millor. Això també passava a vegades al Camp Nou, però clar, el fet de que els abonats no tinguin un seient assignat doncs segurament va fer que això doncs encara passés més.
I la grada d'animació com anava el primer dia?
Bé, prou bé. La valoració que es fa també des de la grada és positiva, sobretot després del que va passar el dia del Gamper. En principi, doncs, accediran aquestes 570 persones que el club es va comprometre per fer aquest accés. Sí que és veritat que des del camp van veure que encara hi havia una zona on segurament hi cabia més gent. Des d'aquest punt de vista, el club explica doncs, que és un tema també de Mossos i de Bombers que fa doncs, que no es pugui ampliar de moment aquest número de persones, però des de la gran animació s'espera doncs, que es pugui ampliar també aquesta possibilitat d'haver-hi més gent, tenint en compte doncs, que hi havia força seients buits.
Una vintena aproximadament d'oients que ahir van sentir la crida han escrit a tudiles@recomponet, s'han posat en contacte amb nosaltres i ens han explicat fil parlant de tot el que van fer per anar a Montjuïc aquest diumenge. Per exemple, destaco un cas del Jaume Soler, que és una persona que va amb cadira de rodes, que té una discapacitat i que ha pagat el passi de temporada. Ell l'ha comprat a lateral i aquest diumenge ens explicava que el van posar en un córner amb la cadira de rodes perquè tot el lateral, pràcticament tot el lateral, estava ocupat per gent amb cadira de rodes anglesos, que havien vingut turistes anglesos, i que evidentment no li va agradar perquè ell ha pagat el passi de temporada per poder veure bé el Barça. Ja hem rebut també algunes queixes del que deies, de la situació de la cadira, del fet que no van poder tornar el gos reciclable i que per tant han perdut aquests 2,50 €, que què fan, si el pròxim partit tornen a venir amb aquest gos reciclable i els hi podran tornar o no. Bé, petits canvis, petites modificacions que la gent s'hi haurà d'anar acostumant i que el Barça entenc que també haurà d'anar ajustant per mantenir una mica contents aquests 17.000 valents que han decidit pagar el passi de temporada. Mira, un dels correus que hem rebut és el del Marc Vilaragut. Hola Marc, què tal? Bona nit.
Hola, bona nit.
D'on ets?
De Barcelona.
De Barcelona. Soci número?
Hòstia, no el tinc aquí abans. 56.900,
perfecte. Ens pots explicar, de forma resumida una mica, com va anar el teu diumenge per pujar a Montjuïc?
No, la pujada a Montjuïc, per mi cap problema. La veritat és que vaig anar en moto. Ja aquest estiu vaig anar un parell de concerts a l'Estadi Olímpic i ja em vaig imaginar que el plantejament seria molt similar i va ser exactament igual. Ja en moto van ser 10 minuts, vaig aparcar davant de la Fundació Miró i molt bé i molt fàcil, va, molt fluid.
Per tant, l'ascensió bé. I després, un cop dins del camp, què et va semblar?
Doncs malament, perquè ens vam ficar a última fila, a penúltima fila de lateral, per ser més concrets.
A l'alt de tot.
Ja, A dalt de tot. I el divendres, quan vam rebre les entrades amb el meu amic, perquè les vam demanar conjuntes, ja ens vam quedar parats, perquè quan la demana és lateral, lateral precisament és molt ampli, és tot el lateral el que abarca quan tens l'abonament. I pensàvem que estaríem doncs, més cèntrics o potser més amunt o més a baix, però no, a última fila de l'última secció de l'esquerra. No. I en aquell mateix moment vaig entrar a la web del Barça per veure quines entrades quedaven disponibles i quins seients quedaven disponibles, i la sorpresa ve quan totes les files superiors de primera graderia, que segurament és la millor visibilitat, estaven totalment lliures, i les primeres files de segona graderia, que també deuen tindre la millor visibilitat, també estaven lliures.
Clar. Llavors, o sigui, aquí... estaven a la venda, diguem, perquè...
Correcte, a la venda.
Val, val, val. Clar, llavors... Tu consideres, no?, que tu has pagat el passi de temporada i que, per tant, haurien de prioritzar que vosaltres tinguéssiu una millor visibilitat, no?
Correcte. És que em sembla una vergonya ja des del primer partit tindre que demanar aquestes coses. És que hauria de ser... I només pels pocs abonats que ja ho hem demanat, hauria el club de tindre un gest de bona voluntat de dir, doncs, escolti, aquesta gent els centrem en les millors localitats possibles.
T'has queixat?
I que disfrutin tota la temporada.
T'has queixat?
Sí, sí. El mateix dissabte vaig escriure al club i al síndic. El club encara no ha contestat, el síndic dels socis em va contestar el dia següent, i pendents de la resposta una mica del club, però afegint-se a l'opinió de que era una mica vergonyós de que el club hagués fet aquest gest.
Què et sembla haver d'estar pendent cada setmana i avisar 6 dies abans que aniràs al partit? Això ho tens a
punt? No, és incomprensible també en l'aspecte de que si som tan pocs, ells tenien pensat que donarien 25.000 abonats, no?, més o menys.
No, gairebé 28.000 van dir com a límit, sí.
Doncs 28.000. Si al final som 17.500, no ens poden donar directament ja els seients? Hem d'estar confirmant? Per què hem d'estar confirmant? Si és molt, som molt menys. Jo hagués pogut entendre que hi havia 28.000 seients, que hi havia 35.000 sol·licituds, doncs una mica el format final o desplaçaments es sortegen. D'acord, això el puc entendre, i mira, més o menys. Però des del moment en què hi ha tantes poques sol·licituds, hauria de ser automàtic, i tampoc m'importa canviar-me de seient cada partit, però també el trobo que és més dificultós i més complicat, sobretot per al propi club, que cada setmana haurà d'estar movent a gent i implicant aquí un allà. I ara el Marc Brau deia, no, la gent que vingui a partir del 5è partit, la gent que sigui habitual, els donarem millors localitats. O sigui, de veritat, estaran pendents del Marc Vilaragut quants cops ha vingut? No m'ho crec.
No. Bueno, potser sí, perquè això ho poden controlar quan accedeix amb el carnet de soci, que queda registrat, no?, que entra al seu carnet de soci. No?
I que has fet la petició per anar als 5 partits posteriors.
I informàticament entenc que sí, però després, vale, doncs el Marc Vilaragut el ficarem aquí. Després el seu amic Agustí no ha vingut tantes vegades, per tant, aquest el desplaçarem una mica cap allà. O sigui, ho trobo una mica dificultós a nivell logístic. Mm.
Aniràs el dia del Barça-Betis d'aquí a un mes o no?
Bueno, justament segurament estic de viatge per feina i llavors no podré anar. Va. Però aquí entra també l'aspecte de que aviam com funcionarà. Quan vam demanar les entrades ho vaig demanar amb un amic, i la idea era que si un dels dos no podia anar, doncs almenys podíem invitar algú altre a acompanyar-nos, com fem habitualment amb l'abonament del Camp Nou.
Val.
Llavors aquí volem veure també com funcionarà tot aquest aspecte.
Però és a dir, que tu vols aprofitar cada partit del Barça, la teva cadira estarà ocupada, no?
Bàsicament sí, i en el 99% dels casos intentaré ser jo. Val. Però si no puc anar jo, doncs sempre donar facilitats a amics o familiars perquè hi puguin anar.
Val. En el teu cas, doncs, l'aparcament de motos bé, la senyalització bé, l'arribada bé, sense cues, això sí, un cop a dins sí que demanaries potser, no?, que es tingués més en compte l'esforç que heu fet aquests 17.000 socis. Sí.
Jo crec que, és que això no s'hauria ni de demanar, hauria de ser un gest del club. Estem pagant 500 euros per temporada, per poder anar a animar el nostre club. O sigui, què més volen de nosaltres? Mm.
Molt bé, Marc, queda claríssim. Gràcies per entrar en directe al Tu Diràs. Una abraçada.
A vosaltres per donar-nos veu.
Adéu-siau. Mira, i un altre soci, el Xavier Totosaus. Xavier, què tal? Bona nit.
Hola, molt bona nit.
Tu diràs, a veure, explica'ns.
Digue'm, bueno, doncs nosaltres, bueno, vivim també a Barcelona, al Passeig de Gall, llavors cap problema, vam trigar justament la mitjana del club és correcta, 55 minuts, vale, entre metro, i vam agafar el bus llançador, en aquest cas vam escollir això, vale? I va anar tot clavat i molt ben organitzat. Fins aquí molt bé. Després, un cop a dins, depèn de la localitat que et toqui, sí que és veritat que nosaltres, per exemple, no veiem el marcador, no veiem el temps, no veiem repetició d'alguna jugada amb el marcador, que només està en una banda del camp. Suposo que són coses que aniran polint, perquè aquí a la Grana, a les zones de poca visibilitat, sempre hi ha un marcador que et porta el temps, no? Sí. Tonteries així. El que passa per clar, jo ara perquè l'experiència va ser bastant bona. No sé, si un altre dia em toca una altra localitat, doncs potser no ho serà tant.
I l'arribada al camp, Xavier?
L'arribada molt bé, molt bé. Ja et dic, 55 minuts clavats des de Maragall i el bus llançador vam esperar 10 minuts, havies d'ensenyar que tenies l'entrada i un cop això, doncs, conforme estaven omplint autobusos, doncs pujaves a dalt i et deixaven uns 300 metres de l'estadi, no et deixaven a dalt de tot per no col·lapsar l'avinguda aquella, suposo. I per la baixada, igual, la baixada baixaves aquests 300 metres, agafaves el bus llançador i arribaves a plaça Espanya. I a partir d'aquí cadascú, pues, metro, bus o el que sigui. Saps? El que sí que vaig notar, jo vaig a molts concerts a l'Estadi Olímpic i al Palau Sant Jordi i al Sant Jordi Club, i no entenc perquè si allà on van al Palau Sant Jordi 18.000 persones, a l'Estadi Olímpic 55.060, depenent de la grandària de l'escenari, sempre pujant cotxes i al final acaba aparcant tothom. No sé per què no es pot, en aquest cas, aparcar tothom allà, saps? Vull dir, no sé, tampoc és... Quan es col·lapsa la muntanya, sí, però és un cop cada dues setmanes, tampoc. Més o menys la freqüència que hi ha de concerts al Palau Sant Jordi. Bé, no ho sé, això no sé si...
Sí, entenc que és una qüestió d'organització, de seguretat, sí. No? També del que suposa mobilitzar tants cotxes, no? I que per això el club ha posat aquestes facilitats de la llançadora, que com dius va funcionar molt bé, no?
Sí, exacte. Però, clar, vull dir, no sé, jo he vist els concerts també, veus a l'Urbana, que et va reubicant els pàrquings per sobre del Botànic, quan ja s'omplen t'ho reubicant al costat del Sant Jordi Club, vull dir, ho tenen tot també bastant ben organitzat, vull dir, saps? Vull dir...
Molt bé. Però en general, Xavier, vull dir que l'experiència va ser prou positiva en el teu cas, sí. I la ubicació a l'estadi, excepte la del marcador electrònic, prou bé, no?, pel que dius?
Van tenir sort, en aquest cas sí. Però clar, com deia el company anterior, potser del dia del Betis em toca una altra localitat i us dic el contrari, saps? Vull dir, que no m'agrada tant o que no ho veig tan bé, o saps? Vull dir, jo en aquest cas tinc gol sur, no és lateral. Però bueno, l'alçada dels seients em va permetre veure bastant bé tota l'amplitud de la gespa.
Molt bé, i gaudir de la victòria al final. Bé. Patida, però victòria.
Exacte,
molt
això
bé.
Mateix.
Doncs t'agraeixo també la teva opinió, mm-hmm. Xavier Totosaus, gràcies.
Molt bé, a vosaltres. Adéu-siau. Merci.
Bé, ja veieu, són alguns dels exemples. N'hem rebut molts, de gent. Per exemple, tinc aquí un correu del Benet Cullàs, que va venir de la Bisbal, de l'Empordà. Va aparcar al pàrquing de plaça Espanya. Va trigar una hora i quart amb cotxe. Del pàrquing a l'estadi, 15-20 minuts caminant. I que en general diu que no va haver-hi cap problema i que s'ho va passar prou bé i que va gaudir del partit, tot i que va haver de tornar després a la Bisbal de l'Empordà. Bé, ens especifica que va fer pàrquing Frankfurt-Pedralbes, obligatori després de cada partit del Barça.
Home, un gàstic.
Déu-n'hi-do venir fins aquí dalt, des de Montjuïc, també. Però bé, hi ha de tot, vull dir, també tenim alguns que es queixen, en canvi, que no estava ben senyalitzada l'aparcament de les motocicletes, per exemple. En canvi, aquest oient ens deia que sí, que va poder aparcar bé amb les motos.
És que, clar, I un detall que sí que està bé, l'eix d'explicar, de tot, no? Un detall que sí que està bé és que l'accés i la sortida es va fer força ràpid. De fet, el club ho va explicar ahir, que en 55 minuts es va desallotjar ja pràcticament tota la zona i molta gent va veure que potser els autobusos llançadors estaven plens i van baixar a través de les escales mecàniques, que recordo que el Jordi Portavella explicava, calculem que entre una i dues hores es desallotjarà tot l'estadi, i el club va explicar ahir que en una hora doncs es va desallotjar, i puc donar fe, perquè jo en menys d'una hora ja havia sortit de l'estadi.
A nivell de club, logísticament parlant, i a nivell d'equip, de jugadors i Xavi, estan bastant satisfets fets amb el trajet a Montjuïc.
Sí, també hi ha queixes del que deien ara, no? Que la gent es pot moure pel camp. És que hi ha algú que ha pagat de gol i s'asseu a lateral i li fot el seient a algú que ha pagat lateral.
L'únic, el principal problema és ara dins de l'estadi. Hi havia un alarmisme, que és el que abans feia una miqueta de broma, que et semblava que pujaves al K2 a l'Everest, que era arribar. Això realment crec que tots els que aquí vam ser-hi va funcionar a la perfecció. L'únic problema és que feia una calor horrible i que jo, per exemple, que vaig pujar per les escales de pedra, vaig arribar a xop de suor dalt, però bé, és una qüestió de la mateixa forma que quan arribem al gener, al febrer, farà fred, ho entenc, però...
I les mecàniques, que no les vas fer servir, jo sí, el dia del gas.
No, perquè hi havia molta gent i vaig anar caminant. Però, és a dir, van funcionar, els accessos van funcionar en general molt bé i les queixes totes estan sentades a dins. Clar, crec que hi ha diferents matisos amb les queixes. Una és la del primer oient que ens ha trucat, que era molt assenyada, que era què passa amb les localitats, per què les canvien, per què no et donen una localitat bona. Això és una cosa que el club pot canviar. Les altres queixes que a vegades doncs, la gent sí que et deia és que és un estadi d'atletisme, sí, però s'ha acceptat que s'ha de fer un estadi nou. A més, els socis ho van votar en assemblea, i un cop acceptes que has de fer un estadi nou, refer el Camp Nou, acceptes que passaràs un any a l'exili. Quina altra opció hi ha? És la millor de llarg. Per tant, accepta-ho, que ja sabem que és un estadi que en funció de la zona no ho veus bé. O sigui, algunes coses no les canviarem.
Ja, però els socis demanen que, ja que han fet l'esforç, dona-li un seient.
Això sí, clar. Però clar, hi ha gent que es queixa sense haver-hi anat. Per això crec que és tan val, la primera trucada té tant valor, que és que algú que hi ha anat, algú que paga, algú que és fidel, i diu, escolta, jo que en vinc, vull una localitat bona, no me les guardeu totes aquí, potser per diferències de preu per vendre-les als turistes, vull una bona. El que no entenc són els que no hi van, els que no s'entén l'abonament i diuen, és que l'estadi no es veu bé. Sí, ja ho sabem, però vés-hi.
Tot el tema per això dels seients, de per què es van intercanviant quan hi ha tan pocs abonats, els pocs abonats que hi ha, que és una cosa que el club, poc o molt, ha buscat, i al final li ha sortit potser una mica malament, però ha buscat. No ha cuidat els abonats, jo crec que no els està cuidant, no els ha volgut especialment, perquè li anava més bé el tema de les entrades, i entenc la seva molèstia, perquè crec que tot això d'avisar 6 dies abans, tot va una mica pensat en la línia de, va, anem a treure entrades.
Perquè gent, a lateral, entenc que hi ha diferents preus en funció de si és primera o segona graderia i segona centrat. És a dir, que una teoria podria ser que precisament el primer oient deia que l'havien ficat a dalt de tot i que les més bones estan a la venda, perquè entenc que són les que són més cares a la zona lateral, amb l'esperança que vingui un turista i tingui trinqui.
És evident. Jo que sí que estic d'acord amb el que explicava el primer oient, i amb això estic d'acord. Jo crec que... No sé fins a quin punt el Barça posa el producte perquè vagi el turista i es gasti la pasta i tal. Perquè sí que és veritat que el Barça, el primer que fa, recordem que tothom va pensar, hòstia, com pot ser que vens un producte pitjor i puges els preus dels abonaments? Escolta, no hi ha ningú i es dona compte al club que només 6.000 i pico abonats passen aquesta primera tongada, i després quan el Barça fa la marxa enrere, recull el cable i diu, escolta, no, mira, no només no pujarem els preus, sinó que els baixarem. Per tant, a partir d'aquí, jo crec que la gent que decidim donar-hi, la sensació que tinc jo, que probablement no sigui tant per un tema econòmic, perquè els abonaments fins i tot són més barats, més econòmics, sinó per un tema de mandra, que la gent li fa mandra allà, i sobretot per un tema logístic, perquè et trobes com el que explicava el primer dia, no? Escolta, jo pago l'abonament com a mínim Barça, dona'm prioritat i dona'm dintre del que jo he pagat les millors localitats, no posis les localitats més cares a la venda perquè vingui el turista i la pagui, pues i em posis en una cantonada per no veure res.
El Barça té la sort, entre cometes, que li han quedat 33.000 entrades per vendre a cada partit.
Però hi ha un detall.
Per tant, jo sí que prioritzaria aquests 17.000 que han fet l'esforç. Jo els prioritzaria.
Hauria de ser així,
Però quan el Marc deia que eren entrades a la venda, jo, per exemple, quan vaig comprar les entrades, que va ser el dimarts, jo no sabia, jo sabia que les havia comprat a la zona de córner, però no sabia, i a primera graderia, però no sabia quina zona. El Marc va poder veure el divendres.
Perdona, quan vols dir a quina zona, no sabies a quin córner aniria?
No sabia quin córner, no sabia.
Tu podies anar al córner
no,
de la
No, però és que els abonats tampoc. Val. Els abonats, fins que no van rebre el correu el divendres, no sabien, per exemple, un abonat que hagués comprat un gol, no sabia si aniria al gol sud o al gol nord.
O sigui, tu compres una entrada i no saps ben bé on vas?
Fins al divendres no, perquè el club ja t'explica que fins mínim de 24 hores abans no et dirà a on aniràs.
Això s'ha de canviar.
De fet, no t'assegura que puguis seure junts i compres dues entrades. Diu que ho intentarà.
En sèrio?
T'assegura que o estiguis junt, o que estiguis en diagonal o un davant de l'altre.
Però després, la gent, com que compra gol i es pot moure, s'asseu en lateral. Sí,
però estem al 2023, i quan qualsevol concert tu compres, saps la localitat. Vas al Sant Jordi i dius, jo seuré, a no ser que estiguis a pista, dius, jo seuré aquí, i saps la boca d'entrada, la cadira.
Fins al divendres?
De veritat, els abonats no poden saber la cadira, exacte.
El divendres. I el tema és que el divendres, aleshores sí que ja pots veure.
D'això es queixen, de dir, assigneu-me un seient i deixeu-me que he pagat, està el meu seient.
Perquè fins i tot els que paguen...
Fins i tot quan compres entrada,
no
saps. Seleccionar-la, no? Anar al mapa i seleccionar.
Fins al divendres, no.
Selecciones zona, i llavors un dia abans et donen on vas.
Ho trobo tot.
Que pots arribar allà i que algú estigui assegut. Pots arribar allà i que algú estigui assegut al teu seient, perquè la gent es pot moure.
Ho trobo molt estrany, no sé, molt fosc, no sé.
Jo no tinc cop vaig comprar entrades així, perquè mira, per un tema de... Estava a Sevilla el dia que jugava el Sevilla Juventus d'Europa League, i vaig...
Les semis.
I podia comprar. I seleccionaves la cadira. Tornaves al mapa, havia mapa al Pizjuan, i seguies a la cadira.
De
veritat, no podem fer-ho això ara.
Ni abonats ni entrades, és a dir, fins al divendres, fins anterior era 24 hores abans, fins 48 hores abans, ningú dels que anàvem al camp sabíem quin era el nostre seient.
Però això és, ho sento, però això és molt sospitós. O sigui, jo no només puc sospitar, però clar, és molt sospitós de dir, home, jo puc fer
i me negar la gent i me la poso aquí o el que d'allò, llavors quin interès tu puguis tenir d'algú que realment doncs, el poso en el seient bo o no. Perquè
en funció de la demanda de turistes, no?
Clar, segur, sí, no sé, sí, jo és el que...
És a dir, per exemple, imagina't, Marc, imagina't que tu i jo volem del camp. Tu i jo volem del camp i comprem un córner i comprem un dels quatre córners i després l'Àlex diu, ah, jo vull anar amb vosaltres. No sabrem fins al divendres si l'Àlex està a la mateixa zona que nosaltres.
Clar, però, molt bé.
És a dir, no podem anar a buscar la cadira.
Però entre tu i l'Àlex, el club, respecte, però tant li fa. Ara, si tu m'estàs dient que tens un lateral o un tribuna bo, el que jo sospito és que diguis, dos dies abans arriba un VIP i diu, jo vull venir-hi. Pues el VIP anirà al bon seient i tu, si no t'has tingut sort, pues t'aniràs a la part de dalt del que t'has pagat.
Dit això,
és la sensació que et dona.
Com que el 90% dels partits fa la sensació que no s'ompliran les 49.000 localitats, sí que podràs seure junt amb el teu amic perquè et posaràs pues, allà on vegis tres cadires buides, a la zona on has comprat, no? Aquesta és una mica la sensació que fa a dia d'avui. Bé, veurem què acaba passant. Marc Bravo, gràcies, eh?
Gràcies a tu, Aleix.
En seguirem parlant, segur. Segur que en seguirem parlant d'això.
Falta un mes, pel proper partit a Montjuïc, sí, que ja hi ha temps.
17 de setembre, no?
El després
Barça,
de l'aturada.
Barça-Betis, 17 de setembre, després de l'aturada és el Barça-Betis, el pròxim partit a Montjuïc. Un quart d'una. Estem pendents de poder trucar en directe al president del CSD, Víctor Francos, per parlar del cas Rubiales, amb la figura, amb la màxima figura, que ara mateix té la paella pel mànec d'aquest cas per poder inhabilitar el president de la Federació Espanyola de Futbol, Luis Rubiales, després de tot el que ha passat amb la seva actuació, lamentable actuació a la final del Mundial Femení, amb aquells gestos obscens a la llotja i, evidentment, amb tot el rebombori que hi ha hagut pel petó forçat que li va fer a Jennifer Hermoso. Mentre esperem poder fer aquesta trucada, per tancar el tu diràs, una mica de Girona, que abans ens feia ja un tastet al Miquel Agut. Està justificada l'alarma Mestuani o no, Miquel? Què ens deies? Que sí, una mica, eh?
Sí, a mi em sembla que està plenament justificada i per justificar-la podem escoltar, per començar, el propi jugador en declaracions a Ràdio 890, un mitjà de l'Uruguai. Primer tall.
Si hi ha algo que sea muy atractivo en este momento de mi carrera y que yo quiera de repente vivir alguna otra experiencia, la verdad que es lo que un poco te pones a pensar y valorar con la familia en esa situación.
Si hay algo que sea muy atractivo, te pones a valorar con la familia. Bé, atractivo, diguem-ne que una oferta saudita ho és. Més Estuani.
Es difícil porque al final ya me ha pasado otros años y la verdad es que yo siempre he puesto por delante donde yo era feliz, lo que yo quería hacer, independientemente de lo económico, que no te voy a negar que el club también siempre ha hecho un esfuerzo muy grande conmigo, pero claro, yo siempre se lo he devuelto de toda la forma, ¿no? Porque al final los números están ahí, es una realidad. Acá la gente sabe que si hubiera sido por un tema económico, yo hace rato que no hubiera estado acá en el club. Más allá de que yo le he dado mucho, el club también, a mí también me ha dado.
Sí, o sigui que diguéssim que està compensat, no que ningú no deu res a ningú i que per tant pot ser un bon moment. Insisteixo, 116 gols a la Lliga entre primera i segona i dissabte que ve el camp del Sevilla, partit 100 d'Estuani amb el Girona a primera divisió.
O sigui, perdona, que ja us ho deveu saber, però 116 gols amb 100 partits, amb 99 partits.
Bé, entre primera i segona.
Entre primera i segona, sí, per la mitjana és boníssima.
No. Entre primera i segona són... No, entre primera i segona són més partits. Però són 116 gols.
99 partits a primera, clar.
Seran 100 partits a primera, són 116 gols a la Lliga entre primera i segona amb el Girona.
D'acord.
Però bé, en tot cas, són uns números excel·lents que surten a uns 16, gairebé 17 gols per temporada. Diguéssim que, per si algú té algun dubte, ell mateix ho remata amb aquest nou àudio i mai més ben dit.
Que el periodo de pase está abierto en Europa y que te siguen buscando y que en las últimas horas hubo algo que por lo menos te sacudió un poquito. ¿Es real?
Sí, bueno, sí, un poco sí. Al final en el fútbol todos saben que el Girona, como te decía antes, es el club de mi vida y es el club en que me he entregado 100%. Pero en el fútbol las cosas a veces, bueno, son inciertas y bueno, a día de hoy... mi futuro inmediato es un poco incierto, hay que ver a ver qué es lo que sucede, ¿no?
Clar, que el jugador parli de futur incert ja acaba d'encendre les alarmes. Veurem què és el que passa. Refresco el que deia, el que he comentat al principi del programa, per si algú no ho ha escoltat, que els jugadors se'n van assabentar ahir a l'entrenament de tot això, al mateix temps que ens n'assabentàvem d'altres per les informacions que venien de l'Uruguai, que ell no havia badat boca, i que l'entrenament d'avui ha estat com molt somrient, molt rialler, però que no ha entrat en cap comentari quan algú li preguntava, ostres, i això què? No ha dit res. Clar, si en aquests casos, diguem-ne que no hi ha res, normalment el que dius és, no, no, aquí no hi ha res, i s'ha acabat amb la confiança que teníem els companys de vestidor, o si més no, si no amb tots, amb la majoria, no? Però vaja, no sé, jo escoltant-lo, jo particularment el veig més a fora que a dins.
Fins al 20 de setembre es pot fitxar a l'Aràbia Saudita. O sigui, no ens ho traurem de sobre el dia 1 de setembre, no?, que es tanca el mercat espanyol. No, no, fins al 20 de setembre.
Ah, sí?
Es pot fitxar al mercat saudita.
I tot i que estiguin, clar, tot i que estiguin jugant aquí, poden marxar.
Sí, 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 i els poden inscriure allà.
Recordo, Estuani, 36 anys, el 12 d'octubre en fa 37... contracte amb el Girona fins al 2026.
Ara tornem, va. Una pausa i de seguida Víctor Francos, president del CCD, aquí al Tu Diràs.
RAC 1. Dona suport al Team Total Energies en l'esdeveniment ciclista més gran d'Espanya. Som-hi, Total Energies, la companyia multienergies que comparteix la teva passió per l'esport.
RAC, RAC 1. Si encara no has decidit on anar aquest estiu, si t'agrada improvisar o si tens una escapada pendent, nosaltres t'hi portem també a l'estiu.
Mar, muntanya, ciutats, experiències.
Cada dissabte, de 3 a 4 de la tarda, Viatge bé, amb Esther Muñoz a RAC 1.
Teniu la maleta a punt, oi?
Tots som 1.
Dotze i 20 minuts de la nit. Recta final ja d'aquest Tu Diràs d'estiu amb el Toni Padilla, amb l'Àlex Pintanel i amb el Marc Guillén, i tancarem el programa tal com l'hem començat, parlant del cas Rubiales, de tota la polèmica que hi ha al voltant d'aquests gestos que va tenir el president de la Federació Espanyola de Futbol durant la final del Mundial i, sobretot, en l'entrega de medalles, amb aquest petó forçat a Jennifer Hermoso, que està sent una qüestió pràcticament d'estat. De fet, tenim en línia aquesta hora, en directe, el senyor Víctor Francos, president del Consell Superior d'Esports, del CCD. Senyor Francos, què tal? Bona nit.
Hola, bona nit.
Moltes gràcies per atendre'ns. Recordo que el vam tenir aquí a RAC1, a l'estudi, fa unes setmanes, després que el nomenessin president del CCD a mitjans de juny. Ens va visitar aquí el mes de juliol. I per la gent que no ho sàpiga, vostè és nascut a Cerdanyola del Vallès, llicenciat en dret a la UAB, per tant, podem parlar perfectament en català.
I tant, perfecte. Només faltaria.
Molt bé. És un dels homes més buscats a les últimes hores, no sé si n'és conscient, perquè el CCD que vostè presideix tindrà pràcticament l'última paraula sobre el cas Rubiales. Què en pensa, en primer lloc, de tot el que ha passat i del que s'està dient?
Doncs miri, jo és que no puc més que remetre amb les paraules del ministre i del president del govern, que han dit que són uns fets que no són acceptables, que això requereix, primer, d'una reflexió col·lectiva de coses que no poden passar en el món de l'esport. Segon, de seguir els procediments establerts aquests casos, a efectes d'aquests casos, i per tant, de saber que precisament per això, quan fem una llei com la llei de l'esport, diem, escolti, tota federació ha de tenir un protocol per a aquests casos. Aquest protocol s'activarà en el moment que passi això. És a dir, que no és casual que la llei prevegui aquests procediments. I la tercera cosa, que jo crec que també és important, és que la gent ha de saber i no s'ha de preocupar, perquè ha de saber que el CCD està a sobre del tema, està en contacte permanent amb la Federació Espanyola de Futbol. Nosaltres hem exigit, hem demanat, com es vulgui dir, de manera molt cordial, he de dir que amb la persona que jo he tingut aquest contacte també ha tingut una cordialitat perfecta amb mi, que s'obri aquesta investigació interna de la Federació, que estan obligats a tenir. I la primera cosa, si em permet que ho digui, i jo crec que és que tota persona de bé voldria tenir això, és l'informe final de la Federació havent escoltat a les parts. Perquè jo he vist el que ha dit el senyor Rubiales, he vist el que diu el vídeo del senyor Rubiales, però jo no he sentit a la jugadora i m'agradaria saber també què diu ella, tenir l'expedient complert i a partir d'aquí el CCD ha d'actuar.
Per tant, ara, a partir d'ara, els passos a seguir és això, eh? Escoltar les dues parts, Luis Rubiales i Jennifer Hermoso, i a partir d'aquí el CSD decidirà si inhabilita o no el president de la Federació Espanyola de Futbol. És així?
El CSD no. El CSD no pot inhabilitar el president. El CSD pot establir un procediment, vale? Que eleva el TAT, i aquest procediment, si és admès pel TAT, pot implicar que un òrgan col·legiat proposi com a mesura la inhabilitació. És a dir, això, jo acabo de fer una altra entrevista amb uns companys vostres i els deia que jo tinc missatges de tots, no? Missatges que em diuen has de fer això amb el Rubiales, i missatges que em diuen el Rubiales porta raó, tampoc és per tant, tinc de tot, vale? Per tant, també ho vull dir clar perquè jo rebo de tot, no? Però el que sí que vull deixar clar per tots aquells que ens estan escoltant i totes aquelles que ens estan escoltant és que jo no tinc un botó per inhabilitar el president de la Federació Espanyola de Futbol ni a cap president de cap federació.
Val.
Això ha de quedar clar, perquè això són uns procediments que no depenen de la meva decisió personal.
I tot això, quan s'activarà i quant temps pot portar tot aquest procés?
Doncs miri, jo a la federació el que li he dit més és que això és urgent. La segona cosa que els he dit és que jo abans d'aquesta nit m'agradaria que estigués l'òrgan activat. Em van dir que així seria, i així ha estat, perquè ho han comunicat públicament. I jo crec que és un cas que té una instrucció bastant senzilla, és parlar amb les dues parts i determinar si s'ha produït algun incompliment dels seus protocols interns. I després, addicionalment a això, nosaltres haurem de llegir això i, evidentment, com passa amb tots els expedients del TAT, amb tots, perquè això no és un procediment diferent, és més públic, és més notori, però no és diferent que els altres expedients. Nosaltres, tots els expedients que ens arriben per obrir procediments del TAT, els analitzem i decidim sobre ell.
Val.
Per cert, sempre que prenem una decisió sobre el TAT, sempre hi ha la meitat de la gent que està a favor i la meitat en contra.
Però en aquest cas, per això, creu que Luis Rubiales hauria de dimitir, com se li demana fins i tot des d'altres instants del govern?
Però miri, és que no és la meva funció dir si el Luis Rubiales ha de dimitir o no. La meva funció, precisament, és activar els mecanismes perquè això s'analitzi, es resolgui i, per tant, es pugui, deixem dir-ho així, esclarir si s'ha incomplert la llei, si s'han incomplert els procediments, els protocols no sexistes i, per tant, si això ha de tenir o no tenir conseqüències. I, per tant, en aplicació d'això, jo, amb la meva gent de jurídic i amb els serveis de l'Estat, analitzarem això, si aquest comportament desgradeix o no la legislació, que és la nostra obligació.
Però la imatge a vostè, què li sembla? No sé si li puc demanar la seva opinió.
No, però jo ho he dit al principi. A mi no em va agradar. Com m'ha d'agradar això? Si jo he dit, si el ministre i el president... Jo m'he volgut mantenir una miqueta al marge de les declaracions públiques perquè jo tinc, crec, el bon costum de que quan el ministre marca una posició, normalment, per no dir sempre, la comparteixo. I sempre, això sí, sempre la respecto i la defenso. I el ministre, a les 8:30 del matí del dia següent de la final, va dir comportamiento inaceptable a Radio Nacional d'Espanya. Vull dir que ja està tot dit.
Avui ha parlat el president del govern espanyol, autoritats polítiques, com deia el senyor Miquel Iceta, ministre d'Esports, també han estat realment molt crítics. És un cas que jo crec que traspassa, no?, l'esport, i per tant estem parlant ja de cap a on ha d'anar aquesta societat espanyola, no?, si ha de seguir progressant o no. Per aquest motiu, a mi em sembla, senyor Francos, que això se'm faria estrany que no quedés en res. No sé si en inhabilitació o no, però d'alguna manera s'ha de castigar aquesta actitud, no?, que la majoria de polítics han tingut de crítica.
Si em deixes dir-te, és que jo crec que ja no ha acabat en res. És a dir, ja han passat coses. Jo crec que és evident que tot això ja té unes conseqüències. Tot això ja té unes conseqüències. Aquest divendres es reunirà l'Assemblea de la Federació Espanyola de Futbol per parlar d'aquest tema. La Federació Espanyola de Futbol ha hagut d'activar el seu protocol d'integritat per veure si el president ha transgredit els seus reglaments. El CSD té 3 denúncies que haurà de decidir, independentment del que digui la federació, perquè són 3 denúncies que hem d'analitzar obligatòriament, estem obligats, si eleva o no el TAT. És a dir, això ja té conseqüències. No. I, evidentment, vostè diu, i té una conseqüència social? Sí, sí. Vol dir, si em deixa que li digui en positiu, que d'alguna manera anem pel bon camí, perquè no acceptem segons quines coses.
Per això dic que potser el que s'hauria de fer és rematar-ho, no? Amb un càstig exemplar, bueno, davant de tota la societat, eh?
Però vostè comprendrà que jo dic, per vostè rematar és que jo prengui una decisió i jo dic, ojo, jo, Víctor Francos, no prenc cap decisió. El CSD és un òrgan autònom, però té uns procediments legals i els he de seguir. I com els he de seguir en tots els seus estrens. Anàlisi jurídic, elevació o no altat i presa de decisions posterior. I això és el que faré. O sigui, no ho dubti ningú. Jo no em puc quedar al marge d'això. I perquè no... Si em deixa dir-ho de forma col·loquial, perquè no em paguen per això. Em paguen per assumir les meves responsabilitats, a vegades desagradables, com és el cas. Però bueno, és el que hi ha.
Li sembla una bona imatge pel futbol espanyol al senyor Luis Rubiales?
Em sembla que la imatge de l'altre dia no va ser bona.
Val. I què n'espera de l'assemblea de divendres? Perquè comença a córrer la brama que les federacions territorials li donaran suport a l'assemblea.
Pues no tinc ni idea, però també dic, és a dir, que li donin suport l'assemblea a efectes del que jo li deia, dels procediments jurídics que jo estic obligat a mirar, no té res a veure. És a dir, l'assemblea pot dir el que digui, però ells tenen un òrgan d'integritat el que han d'atendre, el que han d'activar, i l'han activat, i que haurà de fer un informe sobre aquells fets i amb les declaracions dels dos